A IB3 Ràdio comença Fila 3. Presenten Adela Peraita i Rodo Gené. Bon vespre a tots i benvinguts una setmana més a Fila 3, el programa més cinèfil d'IB3 Ràdio. Però avui, en joc d'anar al cine, i aprofitant que en Rodo no podia quedar ja que tenia assaig d'una obra de teatre, crec que aprofitaré i quedaré a casa meva per veure un DVD. I ja que fa poc vàrem estar parlant de Casi Famosos de Cameron Crowe, avui aprofitaré per recuperar un altre clàssic d'aquest director. Repassarem Singles, Solteros.
Oh,
Solteros és una excel·lent comèdia romàntica estrenada el 1992, ambientada a Seattle amb tot el moviment del grunge de fons. Està dirigida, com he dit abans, per en Cameron Crowe, un cineasta que va iniciar la seva carrera com a periodista especialitzat en cultura musical, cosa que reflexa molt bé els seus treballs a la gran pantalla, ja que sol dedicar-li un espai molt important a la banda sonora. A Casi Famosos, era evident, però també altres propostes seves com Jerry Maguire o Vanilla Sky, per exemple. Però avui he optat per veure una altra vegada Solteros, protagonitzada per un grup de joves i les seves relacions personals.
Hace poco terminé una relación con Jennifer, mi última novia. Lo hice en un restaurante atestado de gente. Se me quedó mirando fijamente. ¿Cómo puedes dejarme tirada? Le dije que no congeniábamos y que lo sabíamos. Una semana más tarde me di cuenta de mi error e intenté volver con ella. No quiere verme. Ahora sale con Tony. Tony conoce a mi amigo Bailey, que es íntimo de la chica con la que Tony sale en secreto, Rita. Rita, la chica a la que planté para salir con Jennifer. Y ahora le digo a Jennifer que Tony está saliendo con Rita, o le cuento a Rita la movida de Tony y Jennifer. ¿Tony le dirá a Jennifer que seguía viendo a Rita cuando empecé a salir con ella? ¿Por qué todo es tan complicado? No lo sé. Mi padre se fue de casa cuando yo tenía 8 años y me dijo: diviértete, quédate soltero. Yo tenía 8 años. Mi madre era profesora. Me llevó a un médico para que me hablara de sexo. Era un médico de Boston.
El padre y la madre por fin han aprendido a juntarse. El padre inserta su pene. ¿Sabes lo que es un pene, verdad, Steve?
Podem dir que a la pel·lícula hi ha dues parelles protagonistes. Per una banda, na Linda i na Steve, interpretats per na Kyra Sedgwick i Campbell Scott, i que a la pel·li es coneixen, no podria ser d'una altra manera, venint d'en Cameron Crowe, durant un concert.
Hola!
Hola!
Mi amigo y yo siempre tenemos la misma discusión. Él dice que cuando vienes a un sitio como este, no puedes ser tú mismo, tienes que actuar. Así que te he visto aquí y he pensado: A, no te doy la vara; B, me acerco y te largo un número; y C, me limito a ser yo mismo. He elegido la C. ¿Qué te parece?
Pues creo que A es un número. Tu número consiste en no tener número.
Gracias.
A l'altre costat tenim en Cliff i en Janet, una parella que no se sap molt bé si van d'una manera seriosa o no, i que duen els rostres de Matt Dillon i na Bridget Fonda.
Tengo 23 años. De críos, 23 años parecía una barbaridad. Yo creía que la gente viajaría en cápsulas espaciales y me veía con 5 hijos. Pues aquí estoy, con 23 años, y todo sigue prácticamente igual. Creo que ha llegado el momento de hacer alguna excentricidad, porque a los 25 lo excéntrico se convierte en inmaduro. Y a mí me inspira mucho mi novio. Es músico.
M'agradava molt de Bridget Fonda. Té un munter de pel·lícules bones, com Jackie Brown o Mujer Blanca Soltera Busca, que va ser un pel·liculón, i fins i tot aquella del Beso del Dragón, que me'n record que la vaig veure amb en Rodo, i me va agradar, la veritat, és que me va agradar. Es veu que Fonda es va retirar del món del cinema el 2003, any en què va tenir un accident de cotxe molt greu, que la va retirar dels platós durant un temps. Després es va casar amb Danny Elfman, el compositor, i va tenir un fill, i es veu que se va donar compte de que aquest món de ses càmeres i ses rodes de premsa i ses estrenes no li va convèncer del tot, així que va optar per retirar-se. Pot ser millor per ella, però per nosaltres, d'alguna manera, varen perdre una gran actriu.
Dame tu punto de vista como chica. ¿Qué quieres realmente de un hombre?
Bien. Recién llegada de Tucson, quería un hombre guapo, seguro de sí mismo, cariñoso, que tuviera casa propia, a Alguien que me dijera Jesús o salud cuando estornudara. Alguien que tuviera los mismos gustos que yo, pero no exactamente. Y que me quisiera.
¿Casi nada?
Sí, he bajado el listón.
¿Y ahora qué quieres?
Alguien que diga salud cuando estornudo, aunque prefiero Jesús. Es más bonito.
Una de les coses que més m'ha cridat l'atenció de Solteros avui en dia és la quantitat de cameos que hi surten a sa pel·li, com en Tim Burton, que interpreta a Brian, un director que fa vídeos a gent per cercar-se per ella.
Te crearé un nuevo look. Los hombres caerán a tus pies. 10 pavos extra y Brian filmará tu vídeo.
20.
Ni siquiera me conoce. David, estàs ante el pròxim Martin Scorsese.
També surt en Cameron Crowe, fent precisament de periodista, entrevistant el personatge de Matt Dillon.
Y junto a nosotros Cliff Poncier. Cliff, ¿algún comentario sobre el sonido Seattle y el lugar que ocupa Ciudadano Dick?
Bueno, no quiero que nos encasillen en el llamado sonido Seattle. No me gustan las limitaciones. Ahora estamos pegando fuerte en Europa. Uno de nuestros discos, uno de ellos está arrasando en Bélgica.
Però probablement els cameos més recordats siguin el dels músics que apareixen a la pel·lícula. Eddie Vedder, de Pearl Jam, o Chris Cornell, de Soundgarden. I parlant de Soundgarden, evidentment, a una pel·li com Solteros no podia faltar algun tema d'ells, i precisament apareix la cançó Birth Ritual, que varen crear pel soundtrack del film.
Fila 3, a IB3 Ràdio.
Oh!
la banda sonora hi surten altres grups fonamentals de la ona grunge, com Pearl Jam, dels que ja hem xerrat abans, Alice in Chains, Matt Honey o The Smashing Pumpkins. Segons he llegit, la premsa va indicar que el disc de Solteros va ser fonamental per portar el grunge al gran públic, cosa que segur va fer molt feliç en Cameron Crowe, el director. Encara que Crowe sempre deia que li va faltar una cosa a la seva pel·lícula i era la presència de la que probablement és la banda de grunge més coneguda de tots els temps, Nirvana. Es veu que la banda de Kurt Cobain havia de participar amb el tema Imodium, però quan estava tot a punt per signar, els músics es varen fer cap enrere. Segons varen explicar, els components de la banda no els hi feien moltes ganes de participar en un llargmetratge d'amor i, a més, varen dir que les pel·lícules de rock and roll no els hi agradava massa. La veritat és que és una pena que finalment Nirvana no sortís a Solteros, una pel·li que, per cert, va estar a punt d'anomenar-se com a Sjuar. Bueno, imagineu-vos. Sí, com sigui, què vos sembla si escoltam un tros de Imodium? I ens imaginem un poc com hauria quedat aquesta pel·lícula. Amb Nirvana o sense ells, Solteros és una molt bona pel·lícula, divertida, enginyosa, amb molt bon ritme i amb un diàleg molt ocurrents.
Linda Powell? Steve Dunn. Hola. Sí, nos conocimos hace 61 horas. Sí, el mismo. Oye, ¿qué te parece si vamos a cenar? No puedes. ¿Y si vamos a comer? No comes. ¿Café? ¿Agua? ¿Tomamos agua? Nos veremos donde vayas a comer y tomaremos agua.
I és que no només parlava de música a la pel·lícula. També hi havia referències a la Lliga d'NBA amb la presència del jugador de bàsquet Xavier McDaniel, que li dona consells de parella en Campbell Scott a una seqüència molt divertida. O a un llibre tan important per a la generació X com va ser El guardián entre el centeno.
Y después... No paro de hablar.
No, sigue.
Pues estaba segura de que conocería a alguien en la universidad. Una mezcla perfecta de Mel Gibson y de Holden Caulfield. Y la revolución sexual nos haría volar. Llegué con 6 meses de retraso.
I encara que avui és una pel·lícula ben considerada per la crítica i pel públic, la Warner Bros., que eren els encarregats de vendre-la, no sabien molt bé què fer amb ella abans de l'estrena. Tenien un poc de por de que no funcionés bé i no va ser fins que no va sortir el disc Nevermind de Nirvana, posant a Seattle de moda, que els productors no la varen llançar. I, per cert, una altra curiositat. Sabíeu que la Warner va voler fer una sèrie basada en solteros? Idò sí. Una sitcom. Però es veu que el projecte no li va interessar molt a Cameron Crowe i no es va fer mai. Encara que, segons diuen algunes llengües, aquesta idea de fer una sèrie amb gent jove, diferents parelles i tot això, va originar un altre projecte. Vos donc una pista? Exacte! I hi ha qui diu que sense solteros la sèrie Friends no existiria. De totes formes, que voleu que vos digui? Jo me quedo més amb l'esperit de solteros.
Tienes que procurar no enrollarte con un vecino.
Por eso rompimos nosotros.
Nos va mucho mejor como amigos y tú lo sabes.
Por supuesto.
I ara vos conto una altra cosa de sa pel·lícula, ja que quan es va estrenar el 1992 els actors no sabien que... Perdoneu. Sí?
Hola, nena. Què tal? Som en Tomeu.
Tomeu Canyelles, músic, escriptor, historiador... Com estàs?
jo mateix, molt bé. Espero que també tu estiguis bé.
Sí, molt bé. Digue'm.
Adela, jo t'he telefonada per demanar-te una cosa que l'altre dia se m'ha
acordat... Atura un moment, Tomeu. Sí. És que ara mateix estic fent Fila 3 a IB3 Ràdio i...
Perdona, bé... Si
no,
en cas ja
te telefonaré
més tard.
No, és contrari, escolta. Ah. És que vull xerrar de solteros, de Cameron Crowe.
Ah, que bona.
Sí, i a tu, que t'agrada tant sa música, ja has escrit llibres i tot, per què no me deixes que te faci algunes preguntes pel programa?
Bé, doncs ja que hi som, clar que sí, endavant.
Bueno, pues vinga. Recordes quan vares veure solteros per primera vegada?
L'he vist dues vegades i he dit que la primera possiblement era molt al lot i no vaig acabar de pillar tot. Però la segona vegada, que va ser quan vaig llegir aquell gran llibre molt recomanable que és Todo el mundo adora nuestra ciudad, de Marc Jarm, sí que me vaig veure com un poc en l'obligació tornar-la a veure, no? I ho vaig veure com en els ulls de qui la veu per primera vegada i la veritat és que fantàsticament, la veritat, la vaig poder apreciar.
Oh, molt bé, mira tu, així segur que estàs molt més ambientat que jo quan la vaig veure la primera vegada. Creus que explica correctament tot el moviment grunge dels 90? Creus que està ben ambientada?
Jo crec que està ben ambientada perquè en certa manera captura molt bé la sensació i els sentiments i també la forma de raonar d'una generació com la d'aquell moment històric i aquells Estats Units, no? Que passàvem d'aquells anys 80 completament expansius, de les polítiques de reganisme, no? Que havien generat una certa abundància a nivell material, però sí un sentiment d'inquietud respecte al futur, no? Per una banda, jo crec que la pel·lícula m'ho reflecteix bastant bé, això. I llavors també jo crec que és molt interessant per saber aquesta reacció, no?, que planteja contra l'Sliss Rock, l'Arena Rock, no?, i tots aquells estils que havien convertit el rock and roll en una música completament grandiloquent i poc connectada en el carrer, no? Uh-huh. Per tant, jo crec que el retrata que fan en Cameron Crowe, ja sigui dels protagonistes, com de tot allò que fan, s'apropa bastant en aquell moviment, no?, aquell primer moviment dels anys 90.
M'imagino que, per lo que m'has explicat, si haguéssim d'explicar un jove d'avui en dia com eren els 90, aquesta pel·lícula podria servir, no?
Jo crec que sí, ens ajuda en bona part a il·lustrar com és aquella anomenada generació X, no?, de principis dels 90. És veure que amb el temps s'han fet altres documentals, s'han pogut aprofundir a figures concretes com ha estat la Kurt Cobain, però sí, això de retratar un poc aquestes escenes quotidianes, crec que és una pel·lícula interessant, no?, i a tenir present per il·lustrar, com dic, aquest moment precís.
I t'agrada aquesta primera època de la carrera d'en Cameron Crowe en el món del cine?
Home, jo he de dir la veritat que no és que mai he estat molt d'en Cameron Crowe, però sí que reconec que ha sabut fer grans pel·lícules. A més, amb un tractament musical molt, molt bo, molt, molt correcte. Vull dir, ell ja tenia aquell passat, no?, com a redactor adolescent de la Rolling Stone, quan era una publicació realment rellevant. Mm-hmm. I he de dir que, malgrat no hagi estat un seguidor fidel de les seves pel·lícules, sí que totes aquelles que he pogut veure m'han dit algo, no? I si hagués de quedar-me pintura amb alguna de les seves obres, possiblement jo escolliria aquesta mateixa, Solteros.
Tomeu, què creus que queda avui en dia de tot aquell onada de grunge?
Jo crec que queda, en certa forma, un caliu que se pot comprovar si començam a comparar els joves d'aquells primers anys 90 i els joves d'avui en dia, no? Vull dir, han estat generacions que han passat pintura d'aquella abundància material a un moment de crisi, ja no econòmica, sinó existencial, no? Demanar-se cap a on van, quin és el seu futur, quin lloc hi ha per ells dins la societat. Són dues generacions, si us ho comparam, que han hagut de fer front a feines precàries, a la incomprensió dels majors, en certa forma, no? Per tant, queda, en certa forma, aquesta essència, no? Han canviat les estètiques, han canviat els grups, canvien les cares, no? Però, al final, el plantejament de ser jove i enfrontar-te en tota una vida per endavant i totes les preguntes lògiques que te fas en aquest moment crític, però jo crec que és un retrat, no?, d'aquest grunge, no?, aquell moment de que una generació pues, comença a mirar cap a dins i no cap a de fora.
Tomeu, moltes, sí, moltes gràcies, perquè m'estaves cridant i t'he fet així una entrevista molt improvisada, però te torno a cridar i espero que m'ho puguis contar. No sigui molt urgent el que m'havies de dir. I quedam.
No, en absolut, no és urgent ni molt manco. Per tant, ja xerrarem un altre moment en calma.
Vinga, Tomeu, gràcies. Adéu. Fins aviat.
A IB3 Ràdio, fila 3.
La veritat és que jo vos contaria més coses, però amb aquesta cridada d'en Tomeu se m'ha fet molt tard i com no li doni en el play, demà no m'aixecaré i he d'anar a fer feina. Així que vos dic adeu i fins la setmana que ve. Però no vos n'aneu, que us deixen la resta de la banda sonora, començant amb aquest Waiting for Somebody de Paul Westenberg. Adeu!
A Fila 3, el vespre de dijous, i descobreix el rerefons de les pel·lícules amb Adela Peraita i Rodo Gené.
Él os ha llevado muy lejos y ahora lo podéis llevar vosotros a él. Este verano viaja en barco con tres amigos y llevaos el coche de Palma a Barcelona con Balearia y Viajes Halcón. Desde solo 9 euros por persona y trayecto con descuento residente y solo 65 euros por vehículo. Balearia y Viajes Halcón. Tu viaje es el destino.
A Conexió Local vos acostam la feina de les ràdios municipals de les Illes. De què parlen i també qui hi ha darrere dels micròfons. Volen conèixer el que tenim més a prop, la ràdio feta amb il·lusió i vocació. Un programa fet amb la col·laboració de totes les emissores locals de les Balears.
Connexió Local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i Vetres Ràdio.
I Vetres Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Escoltes la banda sonora de...
Singles, solteros.
Fila 3, a IB3 Ràdio. Et presenta la banda sonora de...
Singles, solteros.
A IB3 Ràdio. Escoltes la banda sonora de
Singles, solteros.
Fila 3, a IB3 Ràdio.
I'm not.
Fila 3, amb la banda sonora de...
Singles, solteros.
A IB3 Ràdio. Aquí, Fila 3, amb la banda sonora de...
Singles, solteros.
Un programa presentat per Adela Peraita i Rodo Gené, guionitzat per Javi Puello i dirigit per Carlos Bonat.
TV3 Ràdio, els entusiastes, en Cati Mollà.